Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. 5 minuts més! Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, i felicitats.
En vida teva, eh? Felicitats també a tu per la part que et toca, perquè avui és un dia gran per tots els que tenim la sort d'apretar els botons i dir que el pilotet vermell s'il·lumini i que puguem arribar fins a les llars de tots els que a aquesta hora esteu sintonitzant els nostres mitjans. Per tant, també moltes facilitats a vosaltres per fer-ho possible, per escoltar-nos, per seguir-nos dia a dia, i gràcies a tots els que ens heu permès en algun moment o altre de la nostra vida poder-nos dedicar al món de la ràdio. Són les 8 del matí, avui... Ah, i important també, moltes gràcies a tots els sponsors, a totes les empreses que confien en aquest mitjà cegament per tal de transmetre els seus missatges. Ara sí, arrenquem. Avui estem a 13 de febrer del 25, un dia que comença amb boira. Boira densa en molts punts. Circuleu amb precaució, perquè avui, després de les pluges de les últimes hores, el dia comença força gris. Amb quines temperatures?
Doncs aquesta boira, aquestes temperatures baixes, de fet, el valor màxim que tenim és a Roses, on tenim 13 graus, però ara mateix a Vall de Núria tenim 3 graus sota 0, on tenim 2 de positiu a Das, tenim 4 graus ara mateix a Ribes de Freser, a Molló, a Camprodon i a Ripoll. 6 graus els tenim a Olot i a Vic, 7 a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, 9 graus a Besalú, a Mer i a Banyoles, 10 graus a Girona, 12 a Figueres i 13 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Quina previsió meteorològica ens espera?
Doncs deixem enrere el temps insegur i dominat pels núvols, que va arribar al seu punt àlgid aquest dimecres amb el pas d'un front i algunes precipitacions. Passarem a gaudir d'uns dies on el sol tindrà més protagonisme, però encara algunes excepcions en forma de núvols i boires. El dia ha començat amb boires, com dèiem, a les zones interiors. Després de la pluja que ha anat caient durant les últimes hores, s'aniran esqueixant, però en alguns casos seran unes boires persistents. A la resta serà un dia en general assolellat, amb el pas d'alguns núvols poc importants, però que sí que seran més gruixuts a la cara nord del Pirineu. La temperatura de primera hora baixarà un pèl en general, tot i que no serà una refrescada de gran magnitud. Sí que ens hem d'abrigar una mica més quan sortim de casa durant aquestes primeres hores del dia, però no pas a la façana litoral, on si fa o no fa es mantindran sense gaires canvis. De dia, el termòmetre recupera una mica perquè tenim més sol, exceptuant aquells indrets on la boira o els núvols baixos no acabin de marxar. Aleshores sí que l'ambient serà més hivernal, en general amb valors d'entre 13 i 17 graus. De cara a demà divendres mantindrem el temps en general estable, sol i núvols prims, però que seran més compactes al Pirineu, on fins i tot poden escapar quatre gotes o flocs de neu per damunt dels 1.900 metres.
Doncs vinga, ara que ja sabem quin temps ens espera, anem als titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Disminueixen els delictes a Olot durant el 2024. S'ha comptabilitzat un 5,4% menys de delictes l'any passat a la capital garrotxina.
Els delictes sexuals han pujat gairebé un 20% a les comarques gironines i els robatoris violents més d'un 13%.
D'altra banda, el Servei de Justícia Gratuïta del Col·legi de l'Advocacia de Girona ha registrat un increment d'actuacions en l'últim any.
A Olot han fet 2.368 atencions, mentre que Ripoll n'ha realitzat 1.131.
Avui també parlarem de la gestió de l'aigua. Anirem a Gombrèn perquè detecta una fuita important al barri del Cortal.
Fa unes setmanes el consistori va engegar un estudi per trobar fuites i així intentar posar solució al 60% d'aigua que perd el municipi a través de fugues.
L'alcalde és César Uller.
Quin remei et queda que llogar una empresa que es dedica a buscar fuites? Hem fet una primera fase, és molt car, això resulta molt car, però els resultats esperem que siguin bons. I ens va detectar una fuita important al Cortal. Ja en va aparèixer una, aquella era visible, veies l'aigua que sortia, sembla ser que algo va millorar, i sembla ser que n'hi ha un altre d'important que s'ha localitzat, però s'ha d'anar a arreglar.
Encara parlant de l'aigua, a Mieres l'Ajuntament impulsa un projecte que pretén implementar accions per ser més resilients a nivell hídric i tenir cura de l'entorn.
Es diu Millera Regenera, sorgeix dels pressupostos participatius i treballarà en tres vessants.
L'alcaldessa és la Núria Martínez.
Amb molta consciència a Mieres i molt de compromís en aquest sentit. També hem fet un cicle de tallers de gestió mediambiental sostenible, en qual han vingut uns facilitadors que han aportat coneixements sobre la permacultura, la regeneració de sòls i també sobre actuacions que es poden fer per acumular aigua i filtrar l'aigua més lentament.
I avui tindrem un dossier especial per parlar de la intel·ligència artificial. L'educació en valors i l'esperit crític són els grans reptes d'educadors i pares perquè els joves facin un bon ús de la intel·ligència artificial de cara al futur.
Ho asseguren diversos experts del món tecnològic de la comarca.
Escoltem en David Gené, CEO de Volcànic Internet.
Aquí, evidentment, els pares o els educadors
crec que han de... Però ja és una feina que no té a veure amb la tecnologia, que és de sempre, que tu has de donar uns valors, has de donar unes pautes que van més enllà de la tecnologia, però que en aquest àmbit concret molt probablement aprendrem més els pares dels fills que no pas els fills dels pares.
Una obra de teatre presentada a Campelles pot portar l'actor Jordi Coromina a Mèxic.
Ens referim a l'espectacle Pla per Roig, que està rebent una gran acollida i no es descarta traduir-lo al castellà i a travessar l'Atlàntic.
Es parteix d'una entrevista que van a fer la Montserrat Roig en Pla, però que només hi ha un petit recull a Destino, i a partir d'aquí hem anat configurant aquesta entrevista presentada a Barcelona, i és molt probable doncs, que anem a fer-hi temporada, perquè va agradar molt. Estem també en contactes amb tots amb els que porten els drets, tant d'en Pla com de la Montserrat Roig, que fins i tot hi ha la possibilitat d'anar a Mèxic, perquè aquest any Barcelona és la ciutat convidada, a Guadalajara, i per tant, doncs no podem demanar més, i ara tenim doncs tota una sèrie d'actuacions.
Bauassa, la de Jordi Coromina. Les Preses arrenca el segon cicle de teatre amb diversos espectacles durant tot l'any.
Des de l'organització aposten principalment per obres de comèdia amb l'objectiu de recuperar el teatre que s'havia fet anys enrere al poble.
Escoltem en Jordi Puigbert i l'Adam Perea, membres de l'organització.
I de moment les dues que portem aquest any 2025 han anat bé.
Tenim
i...
centenar de persones cada obra, quasi han rondat el centenar de persones, quasi tots que venen a fer l'obra de teatre, perquè aquest problema que ens trobem nosaltres no ens el trobem nosaltres, el troben molt de pobles que tampoc no, la gent li costa anar al teatre, no? I l'altre dia van dir, ostres, molt bé, tenia un centenar de persones, i el que diu el meu company, de moment ens funciona aquest sistema de tanquilla inversa, no descartem més endavant poder canviar, però de moment aquest any continuarem, perquè avui dia ja ho van deixar-ho clar, que en principi així és.
I a mig quart de nou també us expliquem que avui parlarem de música, perquè quatre músics preparen l'estrena de dues partitures en una estada a la residència musical de Faber Llull.
A més, aquests joves músics culminaran la seva estada amb dos concerts, un dels quals tindrà lloc aquest dijous a les 7 de la tarda a l'Escola Municipal de Música d'Olot.
El president de les Joventuts Musicals de Catalunya, Joan Magraner.
Passava allò que arribaven pel concert, ells havien estudiat el país que fos l'obra que els havien fet expressament el compositor d'aquell any, i es trobaven amb el compositor el dia del concert. I vam dir, clar, ostres, seria molt interessant propiciar que estiguin uns dies abans, fins i tot per anar nota per nota, o sigui, d'una manera molt més gairebé d'experimentació, eh? A vegades estaven ahir, a vegades estaven 5 minuts només amb una sola nota, a veure com has d'atacar, com això, i això és un luxe que normalment no es té.
El grup de música infantil Els Superherois han estrenat Pop per Xics, un nou espectacle audiovisual que combina música en directe, projeccions immersives i teatre interactiu.
Després de 3 anys de preparació, la proposta està dissenyada per adaptar-se a diferents espais i té com a objectiu transmetre valors essencials als més petits d'una manera divertida i participativa.
Escoltem els directors artístics Berta Peñalver i Pepo Flores.
De fet, hem fet dos passes. Amb un passe hem fet unes coses, en un altre passe hem provat unes altres, no?, per poder veure una mica quina era la reacció dels nens. El nostre públic avui ha estat un públic molt jovenet i han estat molt connectats, estem molt contents, la veritat que han reaccionat molt millor del que ens imaginàvem, han estat connectats l'hora que durà l'espectacle ben bé, durant tot el show han estat pendents del que estava passant a escena, cantant, ballant, participant, i hem anat provant coses també per veure què és el que més funcionava.
Ja està en marxa la segona edició dels Jocs Florals Comte Guifré, el certamen impulsat per l'Ajuntament de Ripoll, que vol fomentar l'escriptura i la cultura.
Fins al 12 de març hi ha temps per presentar les obres, l'únic requisit és que estiguin escrites en català.
Sílvia Riols, alcaldessa de Ripoll.
Sí, hi ha quatre categories, que va per franges d'edat, hi ha prosa i poesia, el tema és absolutament lliure, l'únic requisit és que ha de ser escrit en llengua catalana, això és imprescindible.
I tindrem temps d'anar de circ, perquè el Festival Internacional de Circ escalfa motors en 21.000 localitats venudes a una setmana del seu inici.
La 13a edició del certamen programa 24 atraccions amb un predomini de les cintes aèries.
El director del festival és en Genís Matabós.
L'edició d'enguany, de moment, esperem que tot vagi rutllant, però és cert que a una setmana, podríem dir, del festival, mai fins avui s'havien arribat, ens havíem enfilat a les 21.000 localitats venudes. Potser és un símbol de recuperació que ha costat lo seu des del Covid, potser és que hi ha moltíssimes ganes de circ, no ho sabem. Potser és que la programació doncs, sembla més atractiva que altres anys.
I una de les coses que us fa vibrar més és l'esport a través de la ràdio. Avui dia Mundial de la Ràdio li retem també aquest homenatge a l'àmbit esportiu. L'hoquei Olot torna a posar-se els patins després de 15 dies d'aturada.
Ho farà la Josep Jou rebent el club hoquei Lloret. Els olotins arriben al duel després d'empatar la pista de l'Omanlleu en els últims segons i agafant una dosi important de confiança per seguir a la part alta. El partit serà en l'horari habitual de 7:45 del vespre.
Escoltem a Miquel Ràfols.
Ja hem intentat aprendre una mica del que ens va passar al Nadal. I hem set conscients que sobretot la primera part que vam fer a Palafrugell tornant després de la parada no va ser bona, i el que hem intentat és mantenir una intensitat d'entrenament alta.
Júlia Coll es proclama subcampiona d'Espanya de 5.000 metres júnior.
L'Olotina continua destacant en proves de resistència i ja s'ha convertit en una de les grans promeses del panorama nacional. El campionat d'Espanya júnior i absolut és el pròxim repte de la Garrotxina.
A nivell d'Espanya som 5 o 6 de la meva categoria. I a nivell de Catalunya no hi ha tanta rivalitat, però sí que encara hi ha algunes.
I atenció, perquè avui també us expliquem una proposta molt interessant que tindrà lloc aquest cap de setmana a Can de Bànol, la segona prova del campionat de Can de Slot 2025, en aquest cas amb un circuit que tindrà les característiques pròpies d'un rally a Suècia.
Carreteres revirades i amb molta neu, aquests són els ingredients que els participants hauran de sortejar en una prova que comptarà amb 5 trams i 3 etapes repartides en 2 dies.
El president del club Can de Slot és en Marc Llagostera.
El rally de Suècia és la segona prova que hem plantejat per aquest 2025. Estarà composat també de 5 trams de neu, val, que bueno, nosaltres en diem farina, perquè hi girem farina perquè els cotxes patinin, i així s'assimila molt més a el que seria el ral·li de Suècia.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
3 minuts i un punt, 8:45. Baixen els delictes a Olot durant el 2024. S'ha comptabilitzat un 5,4% menys de delictes l'any passat a la capital garrotxina.
Els delictes sexuals han pujat gairebé un 20% a les comarques gironines i els robatoris violents més d'un 13%.
Més detalls amb en Guillem Guardiola.
El nombre de delictes ha pujat aquest 2024 a la majoria de les grans poblacions de les comarques gironines, però Olot és una de les tres ciutats on no ha sigut així. La capital garrotxina ha experimentat un descens del 5,4% dels delictes respecte a l'any anterior. A Blanes han baixat un 8% i a Banyoles un 18%. Ho ha corroborat l'estadística que ha publicat el Ministeri de l'Interior. El balanç de criminalitat evidencia un increment generalitzat dels delictes arreu del territori. En concret, a les comarques gironines, entre gener i desembre es van registrar poc més de 50.000 delictes, un 4,2% més que el 2023. Durant l'any passat es van cometre 9 crims i es van registrar 21 temptatives d'homicidi. El 2023 van ser 19. També es van denunciar 2 segrestos. Dins les tipologies que continuen registrant increments preocupants hi ha els delictes sexuals. Han augmentat un 18,4% a les comarques gironines durant el 2024. Se'n van denunciar 490 i d'aquests hi ha 185 casos en què la víctima ha patit una violació. També destaquen els robatoris amb violència i intimidació. Els atracaments han crescut més d'un 13%, mentre que els robatoris a l'interior dels habitatges han baixat un 1,6%. A més, els cossos policials han intervingut en 541 casos de tràfic de drogues, un 2% menys que l'any anterior. També han pujat un 18,4% les sustraccions de vehicles i els furts en un 7%.
Mentrestant, el Servei de Justícia Gratuïta del Col·legi de l'Advocacia de Girona també ha publicat dades. Ha registrat un increment d'actuacions en l'últim any. A Olot ha fet 2.368 atencions, mentre que a Ripoll n'ha fet 1.131. Durant el 2024, els professionals del torn d'ofici van fer 40.000 actuacions a tota la demarcació de Girona, ja sigui en atenció a persones detingudes, a les víctimes de violència masclista, com en l'assistència en processos en l'àmbit de la justícia.
D'altra banda, el nombre d'assistències a persones que han estat detingudes durant el 2024 ha estat de 18.929, amb un increment del 40% en relació a les dades del 2023 i del 111% a les de 2022. Les assistències en l'àmbit de la justícia, ja siguin en l'àmbit penal, civil, familiar, contenciós administratiu o laboral, han estat de 17.427 l'any 2024, amb un increment del 6% respecte de l'any anterior. Per partits judicials, l'advocacia gironina ha prestat 2.368 actuacions a Olot i 1.131 a Ripoll. El servei de justícia gratuïta que ofereix l'ICAC i la resta de col·legis de l'advocacia és un servei públic establert per garantir l'assistència i la defensa de les persones que sol·licitin advocat o advocada d'ofici. El servei inclou tant l'atenció a persones detingudes com l'assistència a persones que es veuen immerses en processos relacionats amb la justícia.
A Gombrèn detecten una fuita important al barri del Cortal. Fa unes setmanes el consistori ha engegat un estudi per trobar fuites i així intentar posar solució al 60% d'aigua que perden al municipi a través precisament d'aquests escapaments.
L'objectiu és arribar al 40% que estableix l'ACA com a xifra per poder donar ajudes als municipis que pateixen aquesta problemàtica.
Informa Paula Sayago.
Gombrèn detecta dues noves fuites i conseqüentment continua incrementant el percentatge de pèrdues de la seva xarxa d'aigua. Fa uns dies el consistori informava com la seva xarxa perdia com a mínim un 60% de l'aigua que hi circula, cosa que fa inviable la concessió de cap ajuda. L'Ajuntament va contractar una empresa per tapar diverses fuites detectades en els darrers mesos i d'altres que s'han trobat mentre feien l'estudi. La del Cortal asseguren que és de les més importants. Així ho diu el seu alcalde, César Uller.
Quin remei et queda que llogar una empresa que es dedica a buscar fuites? Hem fet una primera fase, és molt car, això resulta molt car, però els resultats esperem que siguin, bons, i ens va detectar una fuita important al Cortal. Ja en va aparèixer una, aquella era visible, veies l'aigua que sortia, sembla ser que algo va millorar, i sembla ser que n'hi ha un altre d'important que s'ha localitzat però s'ha d'anar a arreglar.
La fuita del Cortal preocupa per la quantitat de litres que perd a diari. Després de l'estudi, el consistori pot constatar que fa temps que raja.
Segurament era una fuita que fa anys que raja i és una zona bastant recurrent al Cortal on hi ha bastantes fuites. Per el motiu que sigui, aquella part de la xarxa està bastant malament i se n'ha localitzat una d'important. Ara mirarem d'arreglar-la i si podem, a veure, després anar per la resta del poble, però clar, pensa que detecció de fuites és una cosa llarga i complicada.
L'Ajuntament s'arremangarà les mànigues per posar solució a aquesta problemàtica. El consistori vol lidiar contra totes les fuites. Per això el primer pas és reparar les que s'han detectat, intentar reduir fins al 40% la xifra de pèrdues i demanar ajuda a l'ACA per continuar fent passes endavant.
Gràcies, Paula. Anem ara cap a Mieres perquè l'Ajuntament impulsa un projecte que pretén implementar accions per ser més resilients a nivell hídric i tenir més cura de l'entorn.
Es diu Mieres Regenera, sorgeix dels pressupostos participatius i treballarà en tres vessants. Una, la gestió forestal, una altra, un estudi hídric i la tercera, de reaprofitament de recursos.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Mieres impulsa un projecte que pretén treballar per la regeneració, la cura del territori i la resiliència hídrica. Es diu Mieres Regenera i treballa en tres àmbits. El primer va lligat als boscos i es fa amb la col·laboració de la Fundació Selvens. Pretén constituir una associació de propietaris forestals del poble per tal d'establir un pla municipal de gestió forestal amb l'objectiu de regenerar boscos i prevenir incendis. Una segona part amb un treball antropològic liderat per l'especialista en temes de governança d'aigua, Edurne Beguer, farà un estudi sobre quina relació tenen els veïns de Mieres amb l'aigua i quins usos se'n fa per tal d'establir estratègies de futur per a la gestió dels recursos hídrics. I una tercera que treballarà en la regeneració del terreny i recuperació de recursos hídrics a través de l'agroforesteria sintròpica, una disciplina aplicable als boscos i espais oberts i que es pot implementar en certs cultius aprofitant la humitat o en les mateixes podes. Per fer-ho s'establirà un conveni amb diverses finques i se'n faran tallers oberts pels veïns. Tot plegat sorgeix de la voluntat d'una part important dels veïns i de l'èxit que han tingut tallers relacionats amb aquestes temàtiques que s'han fet recentment. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Hi ha molta consciència a Mieres i molt de compromís en aquest sentit. També hem fet un cicle de tallers de gestió mediambiental sostenible, en qual han vingut uns facilitadors que han aportat coneixements sobre la permacultura, la regeneració de sòls i també sobre actuacions que es poden fer per acumular aigua i filtrar l'aigua més lentament.
La forta sequera que està patint el poble des de fa anys i la necessitat d'haver d'administrar bé els pocs recursos hídrics que tenen han fet augmentar les ganes de prendre maneres de fer sostenible i resilients per part dels miarencs i miarenques.
L'assistència ha estat, no diré massiva perquè som mieres, però que vinguin 30 o 40 persones a aquests tallers, doncs és realment un èxit i mostra que hi ha compromís, hi ha interès i hi ha moltes ganes de fer coses.
El projecte Mira Regenera neix d'un seguit de demandes dels pressupostos participatius.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I ara obrim un dossier per parlar d'intel·ligència artificial. L'educació en valors i l'esperit crític són els grans reptes d'educadors i pares perquè els joves facin un bon ús de la intel·ligència artificial en el futur. Ho asseguren diversos experts del món tecnològic de la comarca que ha consultat aquest programa. Això és el que en pensen, per exemple, Pere Pujol, CEO d'ADS, en David Gené de Volcànic Internet i Antoni Moreno, expert en robòtica educativa.
Possiblement estem començant a viure un moment de canvi tecnològic amb la intel·ligència artificial superior al fenomen internet en el seu moment, per tal de no prendre mal amb tots els perills que pot generar aquesta tecnologia i que recentment s'ha pogut veure amb les fake news o la politització i mercantilització extrema que viuen algunes xarxes socials, precisament els joves afronten segurament amb cert avantatge respecte als més grans aquest moment de canvi. En parla David Gené, CEO de Volcànic Internet.
Aquí, evidentment, els pares o els educadors crec que han de... Però ja és una feina que no té a veure amb la tecnologia, que és de sempre, que tu has de donar uns valors, has de donar unes pautes que van més enllà de la tecnologia, però que en aquest àmbit concret molt probablement aprendrem més els pares dels fills que no pas els fills dels pares, perquè la seva obertura de ment, el seu esperit crític, jo crec que els joves tenen un pensament crític en molts casos, però un pensament crític no només amb lo nou que ve, sinó amb lo vell que hi havia, també. Els joves qüestionen l'estatus quo del que hi havia. Per què hem de fer les coses així? Aleshores, ells ja tenen aquesta base. I jo crec que l'educació, en molts casos, serà al revés.
Els experts, però, diuen que és clau seguir educant amb valors a tots els nivells. També asseguren que la intel·ligència artificial pot servir per agilitzar la creació de situacions d'aprenentatges per part dels docents. En parla Toni Moreno, Innova Didàctic.
Doncs bé, està molt bé utilitzar el recurs aquest per millorar, diguéssim, el que seria doncs, els recursos educatius, però diguéssim que sobre el que hem d'educar, sobre la pau, sobre el dia a dia de les persones, sobre, jo què sé, sobre qualsevol cosa, doncs això ha de continuar sent el mateix. Una cosa és l'objectiu de l'educació i una altra cosa són les eines, la tecnologia, en aquest cas la intel·ligència artificial, que ens pot ajudar moltíssim.
I a la pregunta com educar els infants i joves en l'àmbit tecnològic des dels centres educatius, alguns experts apunten que el model ha de canviar i que s'ha d'educar de manera diferent. En parla Pere Pujol, CEO d'ADS.
O sigui, intentar formar els joves, a part d'aquest esperit crític i a més que dèiem abans, una mica com utilitzar aquestes eines. I llavors han de ser ells els que han d'anar a investigar i tot plegat. Jo posar una assignatura, que al final, tal com coneixem les assignatures, et diuen això així, això així, això així, i aquest dia, de 15 dies et faig les preguntes a veure si ho has entès o no, això no acaba de ser una formació que necessitem avui dia. Avui dia el món és molt canviant, és molt dinàmic, les tecnologies ja veieu com evolucionen.
Segons Pujol, persones particulars i empreses han d'evolucionar, però també en altres àmbits de la tecnologia, com per exemple la ciberseguretat, ja que assegura que una part important de la gent no és conscient dels perills als quals estan sotmesos. Per això aquest divendres al matí ADS farà una jornada de ciberseguretat a l'Hotel Vall d'en Bas.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem als esports. L'hoquei Olot torna a posar-se als patins després de 15 dies d'aturada.
Ho farà la Josep Jou rebent el club hoquei Lloret. Els olotins arriben al duel després d'empatar la pista del Manlleu en els últims segons i agafant una dosis important de confiança per seguir a la part alta. El partit serà en l'horari habitual de 7:45 del vespre.
Informa Roger Isern.
15 dies després torna l'hoquei patins i l'hoquei Lliga Plata. Després de l'aturada de la competició, especialment per la disputa de la Copa de la Princesa al Vendrell, l'hoquei Olot es tornarà a posar els patins i ho farà allà on més li agrada, a la Josep Jou. Després d'empatar amb Èpica Manlleu, competint de tu a tu a un dels rivals més forts de la Lliga i seguint a 2 punts del playoff, els olotins no han parat i han entrenat per arribar el millor possible després de la petita aturada. Per exemple, van disputar un partit a casa davant el Club Petit Tordera amb victòria dels Arràfols i Piera en el marc d'un amistós per seguir mantenint el ritme. Un aspecte que remarca el tècnic de l'equip, Miqui Ràfols, com a un objectiu prioritari.
Ja hem intentat aprendre una mica del que ens va passar al Nadal, i hem set conscients que sobretot la primera part que vam fer a Palafrugell tornant després de la parada no va ser bona, i el que hem intentat és mantenir una intensitat d'entrenament alta.
El rival d'aquest dissabte de l'hoquei Olot és el Club Hoquei Lloret, equip que la primera volta els olotins van guanyar per 2-5 a la seva pista. Era la jornada 2, inici de Lliga, i ara la dinàmica dels lloretencs no s'hi assimila gens. Dels últims 9 partits només n'han perdut 2 i són 8ens a la classificació a 7 punts de l'hoquei Olot. Ràfols avisa sobre el potencial de l'equip de Xevi Cabanes.
Jo crec que la primera volta, aquesta setmana en parlàvem, va marcar molt el bon inici que vam fer nosaltres de partit, vam ser molt efectius, de seguida ens vam posar per davant en el marcador, vam agafar un bon avantatge i després vam poder gestionar bé aquest marcador. S'ha de veure una mica com es desenvolupa el partit aquí a casa. Sí que som conscients que una de les seves virtuts és aquesta sortida de contraatac que tenen, en què saben finalitzar molt bé.
Tota la plantilla olotina arriba disponible pel duel que arrencarà a 7:45 del vespre aquest dissabte a la pista Josep Jou, on s'hi espera un ple absolut, tal i com busca el club amb la campanya Volem ser mil a través de les seves xarxes socials. Des de mitja hora abans es podrà seguir tot plegat en directe a Ràdio Olot.
Fa temps que no revises la vista? Ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per tu, amb unes ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen. Demana cita. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Perquè a Opticalia, el més important, ets tu i la teva mirada. Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb 2 punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Vols informar del que passa al costat de casa? Vols dedicar-te al periodisme? Et busquem a tu. Vine a Olot Televisió. Incorporació immediata. Escriu-nos a recepció.garrotxa@corissa.cat. Ara és el moment.
Tothom hauria de revisar la retina un cop l'any, i molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics i persones amb antecedents familiars de glaucoma o TMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Quan una cosa és realment bona, diem que és un 10. Com aquesta olor de cotxe nou que t'emportes els 10 dies Nissan.
És un 10.
O aquest somriure que se't dibuixa quan el tens al millor preu i amb fins a 10 anys de garantia.
Un 10 anys?
Així que vine els 10 dies Nissan del 3 al 13 de febrer amb ofertes de 10 i fins a 10 anys de garantia en el teu concessionari i a Nissan.es.
Olot Motor, carretera Santa Coloma sense número. Les preses.
A la Clínica Dental Serra Marín, qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. Una solució d'ortodòncia invisible a Olot, per a cada persona i per a cada edat. Perquè mai és tard per trobar una solució. Pots demanar la teva primera visita sense compromís al 972 280 896. A la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça del Mercat d'Olot. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal? Bon dia. Són 8:45. Disminueixen els delictes a Olot durant el 2024.
S'ha comptabilitzat un 5,4% menys de delictes l'any passat a la capital garrotxina. Els delictes sexuals han pujat gairebé un 20% a les comarques gironines i els robatoris violents més d'un 13%.
D'altra banda, avui també és notícia que el Servei de Justícia Gratuïta del Col·legi de l'Advocacia de Girona ha registrat un increment d'actuacions en l'últim any.
A Olot ha fet 2.368 atencions, mentre que Ripoll n'ha realitzat 1.131.
Avui també és notícia que Gombrèn detecta una fuita important al barri del Cortal.
Fa unes setmanes el consistori va engegar un estudi per trobar fuites i així intentar posar solució al 60% d'aigua que perd el municipi a través de fugues.
L'alcalde és César Uller.
Quin remei et queda que llogar una empresa que es dedica a buscar fuites? Hem fet una primera fase, és molt car, això resulta molt car, però els resultats esperem que siguin, bons, i ens va detectar una fuita important al Cortal. Ja en va aparèixer una, aquella era visible, veies l'aigua que sortia, sembla ser que alguna cosa va millorar, i sembla ser que n'hi ha un altre d'important que s'ha localitzat però s'ha d'anar a arreglar.
A Mieres també estan gestionant el tema de l'aigua, impulsa un projecte que pretén implementar accions per ser més resilients a nivell hídric i tenir cura de l'entorn.
Es diu Mieres Regenera, sorgeix dels pressupostos participatius i treballarà en tres vessants, una la gestió forestal, una altra l'estudi hídric i una tercera de reaprofitament de recursos.
L'alcaldessa és Núria Martínez.
Amb molta consciència a Mieres i molt de compromís en aquest sentit. També hem fet un cicle de tallers de gestió mediambiental sostenible, en qual han vingut uns facilitadors que han aportat coneixements sobre la permacultura, la regeneració de sòls i també sobre actuacions que es poden fer per acumular aigua i filtrar l'aigua més lentament.
Avui també és notícia la intel·ligència artificial. L'educació en valors i l'esperit crític són els grans reptes d'educadors i pares perquè els joves facin un bon ús de la intel·ligència artificial de cara al futur.
Ho asseguren diversos experts del món tecnològic de la comarca.
Aquí, evidentment, els pares o els educadors crec que han de... Però ja és una feina que no té a veure amb la tecnologia, que és de sempre, que tu has de donar uns valors, has de donar unes pautes que van més enllà de la tecnologia, però que en aquest àmbit concret molt probablement aprendrem més els pares dels fills que no pas els fills dels pares, perquè la seva obertura de ment, el seu esperit crític, jo crec que els joves tenen un pensament crític en molts casos, però un pensament crític no només amb lo nou que ve, sinó amb lo vell que hi havia també. Els joves qüestionen l'estatus quo del que hi havia, per què hem de fer les coses així. Aleshores, ells ja tenen aquesta base, i jo crec que l'educació en molts casos serà al revés.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio, amics oients. Avui és un dia en què ens hem de felicitar tots plegats. Aquells que tenim la sort de fer-la possible cada dia, aquells que ens escolteu i ens aguanteu també cada dia, aquelles persones, aquelles empreses que invertiu perquè confieu en el mitjà, que és més fort que mai. I avui és un dia també per la reflexió, per mirar enrere, per veure on som, d'on venim i cap on anem. Els canvis tecnològics, la passió per la professió i el periodisme de carrer són ben evidents per part de tots aquells que s'hi dediquen. Avui entrevistarem en Joan Soler, que porta més de 40 anys dedicant-se al món de la ràdio. Serà aquí amb nosaltres els 5 minuts més, just abans de que posi les millors cançons a les fórmules dels nostres mitjans, de les nostres ràdios. El dia en què també hem de parlar de projectes artístics, una obra de teatre presentada a Campelles pot portar l'actor Jordi Coromina a Mèxic.
Ens referim a l'espectacle Pla per Roig, que està rebent una gran acollida i no es descarta traduir-la al castellà i a travessar l'Atlàntic.
Les preses arrenca el segon cicle de teatre amb diversos espectacles durant tot l'any.
Des de l'organització aposten principalment per obres de comèdia amb l'objectiu de recuperar el teatre que s'havia fet anys enrere al poble.
Quatre músics preparen l'estrena de dues partitures en un estada a la residència musical de Faber Llull.
A més, aquests joves músics culminaran la seva estada amb un dos concerts, un dels quals tindrà lloc avui dijous a les 7 de la tarda a l'Escola Municipal de Música d'Olot.
El grup de música infantil Superherois han estrenat a Pop per Xics, un nou espectacle audiovisual que combina música en directe, projeccions immersives i teatre interactiu.
La preestrena està del Teatre Comtal de Ripoll.
Ja està en marxa la segona edició dels Jocs Florals Comte Guifré, el certamen impulsat per l'Ajuntament de Ripoll, que vol fomentar l'escriptura i la cultura.
Fins al 12 de març hi ha temps per presentar les obres i l'únic requisit és que estiguin escrites en català.
I el Festival Internacional de Circ escalfa motors amb 21.000 localitats venudes a una setmana del seu inici.
La 13a edició del certamen programa 24 atraccions amb un predomini de les cintes aèries.
Anem als esports. L'hoquei Olot torna a posar-se els patins després de 15 dies d'aturada.
Els olotins arriben al duel després d'empatar la pista del Matlleu en els últims segons i agafant una dosi important de confiança per seguir a la part alta. El partit contra el Club Hoquei Lloret serà en l'horari habitual de 7:45 del vespre.
I sobre el Lloret, què diu Miquel Ràfols?
Jo crec que la primera volta, aquesta setmana en parlàvem, va marcar molt el bon inici que vam fer nosaltres de partit, vam ser molt efectius, de seguida ens vam posar per davant en el marcador, vam agafar un bon avantatge i després vam poder gestionar bé aquest marcador. S'ha de veure una mica com es desenvolupa el partit aquí a casa. Sí que som conscients que una de les seves, virtuts és aquesta sortida de contraatac que tenen, en què saben finalitzar molt bé.
Júlia Coll es proclama subcampiona d'Espanya de 5.000 metres júnior.
L'Olotina continua destacant en proves de resistència i ja s'ha convertit en una de les grans promeses del panorama nacional. El campionat d'Espanya júnior i absolut és el pròxim repte de la Garrotxa.
I aquest cap de setmana arriba a Can de Bànol la segona prova del campionat Can d'Eslot 2025, en aquest cas amb un circuit que tindrà les característiques pròpies d'un rally a Suècia.
Carreteres revirades i amb molta neu, aquests són els ingredients que els participants hauran de sortejar en una prova que comptarà amb 5 trams i 3 etapes repartides en 2 dies.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La notícia política del dia és que el Suprem confirma la condemna de 4 anys i mig de presó a Laura Borràs i li nega l'amnistia.
L'expresidenta del Parlament presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional davant la confirmació de la condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documental.
El secretari general de Junts és Jordi Turull.
Estem davant i ho direm amb totes les lletres, perquè sembla que ara ja alguns comencen a conèixer de què va això perquè ho estan tastant. Estem davant d'un cas de l'ofert de manual. Un mes. I aquest protagonitzat, doncs, per el Tribunal Suprem, la més alta instància de la judicatura de l'Estat espanyol. Aquest és el nivell que estem...
Sánchez nega una crisi amb Sumar per la tributació del salari mínim que Díaz confia en revertir.
Sumar veu marge per negociar, però manté el pols al PSOE amb la preposició de llei per revertir la decisió d'Hisenda.
Judici pel cas Rubiales, Vilda nega coaccions a l'entorn d'Hermoso i acusa el germà de mentir.
Els tres acusats de coaccions han negat haver pressionat Hermoso al seu entorn i han desmentit les declaracions de diversos testimonis.
Espanya, vuitè país del món amb més morts i pèrdues econòmiques per desastres climàtics.
L'índex de risc climàtic global adverteix que els països rics no estan fent els deures en matèria d'adaptació als riscos climàtics.
D'altra banda, un de cada quatre autònoms haurà de pagar 450 euros de mitjana pel canvi en la cotització del 2023.
La meitat d'autònoms van pagar correctament, mentre que n'hi ha 1 milió que van pagar de més.
I acabarem dient que Donald Trump anuncia un acord amb Putin per obrir una negociació que acabi amb la guerra a Ucraïna.
El president dels Estats Units ha parlat per telèfon amb el president rus i assegura que tots dos han expressat la voluntat d'obrir converses immediatament.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Cinc minuts, tres quarts de nou del matí. Anem a donar un cop d'ull a la previsió del temps, temperatures i previsió per les properes hores en un matí de boira.
Doncs tenim 4 graus ara mateix sota zero a Vall de Núria, en tenim 2 de positius a Das, 3 graus els tenim a Ribes de Freser, 4 a Molló, a Camprodon i a Ripoll, 6 graus a Olot, 7 a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, 7 graus també els tenim a Santa Pau i a Vic, 9 graus ara mateix a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Mer, 10 a Banyoles, 11 a Girona, 13 graus a Figueres i 14 a Roses.
Què diu el temps?
Doncs deixem enrere aquest temps insegur i dominat pels núvols que va arribar al seu punt àlgid aquest dimecres amb el pas d'un front i algunes precipitacions. Per tant, passarem a gaudir d'uns dies on el sol tindrà més protagonisme, però encara algunes excepcions en forma de núvols i de boires.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio, avui estem de celebració, és un dia per la reflexió i un dia per posar en valor a la feina d'aquelles persones que s'hi dediquen. Un dels que fa més anys que s'hi dedica, sens dubte, és en Joan Soler, veu conegudíssima d'aquesta casa, que cada matí ens acompanya amb la millor selecció musical. Joan Soler, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, companys, i felicitats també per la part que us toca.
Doncs t'hem atrapat en aquest moment, allò, agafant els... abans en dèiem els 4 discos, ara no, eh? Ara és una altra cosa, això.
Sí, 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 evidentment que sí. Ara d'aquí a ben poc ja m'incorporo i bé, és el dia a dia, és un dia a dia que m'agrada molt. I com he vist, mira, aquest any precisament, el mes de desembre que ve, farà 40 anys que vaig començar aquí a Ràdio Olot.
Joan, com van ser aquells inicis ara fa 40 anys?
Mare meva, aquells inicis van ser de molta pressió, perquè estava evidentment amb una emissora que en aquells moments, doncs bé, era una de les escoltades d'arreu de la província i més enllà, i ostres, em feia certa cosa de posar-me davant dels micròfons d'aquesta ràdio i sortir precisament per la ràdio que l'escoltaves de tota la vida, no? I per tant era un cúmul de sensacions i d'emocions que vaig tenir en aquell moment quan vaig asseure els estudis antics que teníem a la plaça del Carme, i al costat tenia en Josep Serrat, que m'anava donant pas, m'anava donant peu en un programa que es deia Música i Esport, el diumenges a la tarda, i anava donant els resultats de futbol, no? I per tant, no sé, va ser una sensació entre por i entre allò d'estar doncs orgullós d'haver arribat fins aquí, no?, d'haver entrat en una ràdio que tu la valoraves i la tenies a la tot com ara, també la tens, la tens amunt, eh?
Joan, tu vas començar a Ràdio Olot, també a Ràdio Les Planes, que és l'emissora municipal del teu poble, després vas fer el salt cap a Ràdio Costa Brava, després, a veure si me'n deixo algun, vas estar també a Ona Girona, Ona Catalana, després a Ràdio Olot altra vegada, i ara a Ràdio Olot i a Ràdio Ripoll, també, cada matí. Escolta, Joan, tu has fet torns, és a dir, tu has fet del dia tots els torns possibles. Matí, tarda, nit, matinades. Amb què et quedes de totes aquestes franges?
Totes les franges són molt agraïdes, però sobretot la nit, quan vas fer 7 anys la nit, feia el programa La Variant Nocturna, les nits són molt agraïdes. Hi havia gent que, clar, les nits la gent treballa, la gent estudia, i la gent em trucava, em demanava cançons que volien escoltar o m'explicaven coses. He estat a vegades al telèfon parlant amb la gent, sense passar per antena, no? Però parlant amb la gent, doncs, molta estona, i a més vaig fer molts amics també que treballaven a les nits, no? La nit és molt agraïda, però bé, totes les franges horàries també són agraïdes, perquè sempre hem de pensar que a l'altre costat sempre hi ha persones que t'escolten, que et valoren, que t'atenen, que t'escolten cada dia i que, bé, que són parells, no? Vull dir que fem, al fi i al cap fem una tasca important de, bé, de notícies, informatius, de programes, i que l'han dirigit precisament al públic que ens escolta. Mm-hmm.
Joan, quantes vegades t'han conegut per la veu, sense haver-te vist mai?
Sí, moltes vegades, és a dir, a l'hora que parles amb una persona, diu, tu tens veu de ràdio? Diu, tu no estàs a la ràdio? Sí, diu, estic treballant a la ràdio fa molts anys. Tinc em sona la teva veu. I després ja els dic, sí, estic treballant a Ràdio Olot, però també he estat amb altres ràdios i... Sí, és que em sona molt la teva veu. Això moltes vegades, Joan, moltes vegades.
Joan, com ha canviat la ràdio en tots aquests anys?
Mare meva, molt, eh? Tecnològicament, amb aquests 40 anys que fa que hi estic, o 45, que també farà doncs, aquest any, ha canviat moltíssim. Des de, no sé, des dels discos de bobina, des de les bobines, que nosaltres en diguem els Revox, fins als cassets, fins als discos de vinil, doncs ara ha canviat molt. La tecnologia ha anat avançant, ens ho posa potser més fàcil, ara.
Més fàcil, però menys màgic.
Però més màgic, sí, evidentment que sí. Perquè abans era una feina, bé, de una feina molt... bé, de, no sé com definir-ho ara. Era una
molt
feina
mecànica,
sí, molt manual, no? Sí. Per entendre'ns, doncs ara és més ordinador, és més programes de software, és més... bé, és tot això. Però sí que ha canviat moltíssim, eh? I més que canviarà, evidentment.
Joan, llarga vida a la ràdio.
Llarga vida, felicitats.
Et sentim d'aquí una estona, tant a través de Ràdio Ripoll com a través de Ràdio Olot. Gràcies, una abraçada immensa i per molts anys.
Igualment, una abraçada.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
I ara anem cap al teatre. Tenim moltes coses avui en cultura. Una obra presentada a Campelles pot portar l'actor Jordi Coromina fins a Mèxic, Laura Segú.
L'obra de teatre Pla per Roig, estrenada al Ripollès l'any passat, està protagonitzada per l'actor Jordi Coromina. Afincat a Campelles, des d'aquest municipi, Ripollès ha anat preparant una proposta teatral que pot girar no només per Catalunya, sinó també per Mèxic. Així ho ha avançat dies abans que porti a Ripoll l'espectacle dirigit per Ferran Utzet i que va ser representat l'estiu passat, precisament a Campelles.
Es parteix d'una entrevista que van a fer la Montserrat Roig en Pla, però que només hi ha un, diguem-ne, un petit recull a Destino, i a partir d'aquí hem anat configurant aquesta entrevista presentada a Barcelona, i és molt probable doncs, que anem a fer-hi temporada, perquè va agradar molt. Estem també en contactes amb tots amb els que porten els drets tant d'en Pla com de la Montserrat Roig, que fins i tot hi ha la possibilitat d'anar a Mèxic, perquè aquest any Barcelona és la ciutat convidada, a Guadalajara, i per tant doncs no podem demanar més, i ara tenim doncs tota una sèrie d'actuacions.
Coromina, nascut a Mollet l'any 1968, en aquests moments està focalitzat en aquest projecte teatral al qual li està reportant encara més feina. A partir d'aquesta producció li han sortit altres projectes, com posar veu a l'audiollibre del Quadern Gris de Josep Pla, i ho fa posant la veu des de casa seva, ubicada al nucli del petit municipi campellenc.
Real d'aquesta obra m'han trucat els de Planeta per gravar el Quadern Gris, que això són quasi 800 pàgines, i això ho estic fent amb la tranquil·litat aquí a casa meva. He de parar quan toquen les 12 només pel campanar, però bravo.
Coromina, amb dilatada experiència en el món de la interpretació, ha treballat sobretot en teatre fent musicals com Escaramuix o La vampira del Raval. No ha fet tanta televisió i menys encara cinema, segura. De totes maneres, algunes aparicions han estat en produccions del nivell d'Incerta Glòria, Terra Baixa, o de les darreres, El Saben Aquell, la història del gran humorista Eugenio. Afirma que sempre compta amb un projecte sota el braç. A nivell local també ofereix, entre altres, classes de teatre a Ribes de Freser, entre entre mans tenen la farsa obra d'Àngel Guimerà.
Les Preses arrenca el segon cicle de teatre amb diversos espectacles durant tot l'any, Natàlia Moreno.
El teatre és un art que s'ha anat perdent, sobretot en els municipis de la comarca. És per això que des de Les Preses ja fa un any que han decidit impulsar un nou cicle de teatre amb l'objectiu de recuperar aquesta essència i de poder oferir cultura als veïns i veïnes del poble. Enguany s'està duent a terme la segona edició, que compta amb un total de 8 espectacles distribuïts durant tot l'any, excepte l'estiu. De moment, fa uns dies es va realitzar la primera obra al Centre Cultural anomenada L'Anunci. Va tenir una gran rebuda, ja que hi van assistir gairebé un centenar de persones. A més, alguns dels integrants del Centre Cultural de Les Preses, Jordi Puigvert i Adam Perea, expliquen que el mètode de taquilla inversa els ja està funcionant.
I de moment les dues que portem aquest any 2025 han anat bé.
Tenim un centenar de persones a cada obra, quasi han rondat el centenar de persones, quasi tots que venen a fer l'obra de teatre, perquè aquest problema que ens trobem nosaltres no ens el trobem nosaltres, el troben molt de pobles que tampoc no, la gent li costa anar al teatre, no? I l'altre dia van dir, ostres, molt bé, tenia un centenar de persones, i el que deia el meu company, de moment ens funciona aquest sistema de taquilla inversa, no descartem més endavant poder-ho canviar, però de moment aquest any continuarem, perquè ja van deixar-ho clar que en principi així.
De cares al que queda d'any, hi ha 6 noves propostes. El dissabte 15 de març hi haurà l'obra Històries íntimes amb l'actriu Anna Roca. 3 setmanes després serà el torn del grup de teatre Casanenc amb el mètode Gronholm. També hi haurà altres obres com Microteatre de Kling Teatre o 2 espectacles durant la festa del Roser.
Normalment ens prenem les vacances a l'estiu, però la resta de l'any sí, la intenció és fer una programació estable, com ja vam començar a fer l'any passat i sí, aquest any...
Aquest any l'hem ampliat.
Sí, hem mantingut
ampliat. Vam començar a poder més, però aquest any... Esclar, ens trobem, el que diu el meu company, trobo l'estiu, que la gent també... I després al setembre tenim la Fira del Llibre, que també posar-la per allà al mig també.
Clar.
I van dir, va, comencem octubre-novembre, desembre també és un mes una mica... I, bueno, i després de desembre... Ja començar, bueno, el desembre no, ja començar el novembre si ja la poder començar a contratar per l'any següent.
A més, tot i que ja hi ha el cartell amb la programació establerta, hi haurà 2 noves obres que es faran els últims mesos de l'any per tancar aquesta segona edició. Des del Centre Cultural de Les Preses expliquen que estan contents en poder consolidar aquest cicle de teatre al municipi i demanen que la gent vingui a veure les obres per seguir potenciant la cultura.
I 4 músics preparen l'estrena de 2 partitures en un estat a la residència musical Faber Llull.
Faber Llull Olot es converteix durant una setmana en una residència musical on hi conviuran 5 músics fins aquest divendres. Aquesta estada es basa en el fet que els 4 joves instrumentistes estan preparant les 2 obres compostes pel resident de la xarxa de músiques de les Joventuts Musicals de Catalunya, Javier Quislan, i que finalitzaran amb 2 concerts a Olot. Aquest projecte, anomenat La creació musical, del pentagrama a la interpretació, és la primera vegada que se celebra a la comarca i que té l'objectiu de que tant el compositor com els músics, que són els encarregats d'interpretar les seves obres, puguin conviure durant alguns dies per poder-la entendre millor. El president de les Joventuts Musicals de Catalunya és Joan Magrani.
Passava allò que arribaven pel concert, ells havien estudiat el país que fos l'obra que els havien fet expressament el compositor d'aquell any i es trobaven amb el compositor el dia del concert. I vam dir, clar, ostres, seria molt interessant propiciar que estiguin uns dies abans, fins i tot per anar nota per nota, o sigui, d'una manera molt més gairebé d'experimentació, eh? A vegades estaven ahir, a vegades estaven 5 minuts només amb una sola nota, a veure com has d'atacar, com això, i això és un luxe que normalment no es té.
Els encarregats de representar les 2 partitures del compositor basc és una formació i un pianista. Una de les peces la representarà Elix Trio, un conjunt integrat per Paula Belluznegui al piano, Jaume Angelés al violí i Guillermo Ortega al violoncel. L'altra partitura la presentarà el pianista mallorquí Joan Miquel Fiol. A més, tots ells estan gaudint de l'acompanyament i els consells de l'artista francesa Odile Aubon, que ha guanyat 2 primers premis de viola i música de cambra al Conservatori Nacional Superior de Música de París.
I els Superherois, un grup de música infantil, han estrenat A Pop per Xics. És un nou espectacle audiovisual que combina música en directe, a més hi ha projeccions immersives i teatre interactiu.
Pop per Xics és el nou espectacle audiovisual dissenyat per adaptar-se a tota mena d'espais. El projecte fusiona música en viu, projeccions visuals immersives i una narrativa teatral interactiva. Ho expliquen els directors artístics Berta Peñalver i Pepa Flores.
De fet, hem fet dos passes, amb un passe hem fet unes coses, amb un altre passe hem provat unes altres, no?, per poder veure una mica quina era la reacció dels nens. El nostre públic avui ha estat un públic molt jovenet i han estat molt connectats, estem molt contents, la veritat que han reaccionat molt millor del que ens imaginàvem. Han estat connectats l'hora que durarà l'espectacle ben bé, durant tot el show han estat pendents del que estava passant a escena, cantant, ballant, participant, i hem anat provant coses també per veure què és el que més funcionava.
Més de 750 alumnes d'infantil i cicle inicial de tota la comarca s'han endinsat en la nova aventura. L'espectacle L'Agència Secreta ha portat els nens i nenes a ajudar els protagonistes a recuperar els valors perduts.
I en marxa la segona edició dels Jocs Florals Comte Guifré de Ripoll, Marc Roura.
L'Ajuntament de Ripoll torna a impulsar en guany els Jocs Florals Comte Guifré. El certamen literari va néixer com una aposta per reivindicar la identitat i la cultura catalana i fomentar l'escriptura en català. Aquest 2025 els Jocs Florals arriben a la segona edició. Es tracta d'un certamen literari en les modalitats de prosa i poesia en el qual hi pot participar tothom, no només els ripollesos. El tema de les obres és lliure i l'únic requisit és que han de ser escrites en llengua catalana. Ho explica Sílvia Urriols, alcaldessa de Ripoll.
Sí, hi ha quatre categories, que va per franges d'edat, hi ha prosa i poesia, el tema és absolutament lliure, l'únic requisit és que ha de ser escrit en llengua catalana, això és imprescindible.
El certamen té quatre categories diferents per als participants, de 10 a 12 anys, de 13 a 15, de 16 a 17 i una quarta reservada als majors de 18 anys. Per als menors d'edat, els premis seran vals per gastar en comerços de Ripoll, mentre que per als majors hi haurà premis econòmics.
Aquests Jocs Florals Comte Guifré, per potenciar l'ús de la llengua catalana en diferents franges d'edat i alhora també per dinamitzar una mica el comerç de la vila, perquè els premis, doncs sí que en la categoria de més de 18 anys són quantitats econòmiques que es pagaran amb diners, però la resta són vals, que són per gastar en negocis de la vila. Per tant, doble guany per Ripoll en aquest cas.
El termini per presentar les obres ja està obert i conclourà el 12 de març. Les obres es poden presentar per correu electrònic o en paper a l'Ajuntament de Ripoll. Els guanyadors dels Jocs Florals Comte Guifré s'anunciaran el 23 d'abril per la Diada de Sant Jordi.
5 minuts a les 9, acabem. Aquest cap de setmana arriba a Can de Bànol la segona prova del campionat Candeslot 2025 i serà molt especial, Xavier Vilella.
La primera edició del campionat Candeslot que es disputa al Ripollès celebrarà la segona prova aquest cap de setmana. Es tracta d'una disciplina també anomenada popularment com a excalèstric, en la qual diferents automòbils a escala reduïda circulen per unes pistes amb unes ranures dissenyades per aquesta funció. És un campionat organitzat pel Club Candeslot de Can de Bànol. Aquesta segona prova, que es disputarà a l'antiga sala del casino, constarà de carreteres amb revolts tancats, zones lliscants i neu, unes característiques que simularan les condicions d'un ral·li a Suècia. Sentim Marc Llagostera, president del Club Candeslot.
El ral·li de Suècia és la segona prova que hem plantejat per aquest 2025. Estarà composat també de 5 trams de neu, val, que bueno, nosaltres en diem farina, perquè hi girem farina perquè els cotxes patinin i així s'assimila molt més a el que seria el ral·li de Suècia.
En la primera prova disputada a mitjans del mes de gener, el campionat va comptar amb una quarantena de participants, vinguts de diferents punts del territori català. Un èxit per un esdeveniment innovador a la comarca.
Començarem divendres a les 9 del vespre i esperem tenir entre 20 i 30 participants i després el dissabte, que es començarà a les 4 de la tarda, i esperem tenir doncs més o menys els mateixos. Hi ha gent de fora, corre els ral·lis, gent de Vic, de Torelló, fins i tot gent de Girona, d'Arbúcies.
El ral·li de Suècia comptarà amb 5 trams i 3 etapes i es disputaran dues fases. Per una banda hi haurà l'etapa de divendres a la nit i per l'altra la de dissabte a la tarda. D'aquesta manera es facilita la participació de gent de fora de la comarca del Ripollès i permet una participació més reeixida.
Ho deixem aquí. Demà hi tornem. Gràcies per la confiança.